acabem de saber que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional per recusar tots els magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional i l'acaben d'entrar a registre davant del Tribunal Constitucional. Avui, dimecres, acabem de saber al matí de Catalunya Ràdio que la Carme Forcadell, que és la molt honorable presidenta d'aquest Parlament, avui precisament ha instat la recusació de tots els magistrats i magistrades del ple del Tribunal Constitucional. Per què ho fa? Doncs sembla que ho fa per intentar que aquells qui l'han de jutjar, i ella considera que com a dret de defensa particular i com a autoritat té la capacitat de poder dir qui vol que la jutgi amb imparcialitat, considera que aquests membres del Tribunal Constitucional no tenen la imparcialitat que mereix els procediments en els quals ella està involucrada. I per això ha entrat a registre ara mateix, quan són 3:15 de la tarda d'aquest dia tan especial, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, a títol personal i com a autoritat i diputada, reclama l'empara per poder-se defensar que es recusi els magistrats del Tribunal Constitucional. I ara volem saludar el seu advocat, que és qui està al capdavant d'aquesta iniciativa que acabem de saber al matí de Catalunya Ràdio en aquest programa especial. Andreu van den Heinde, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ens ha agafat per sorpresa això. Quin és la presentació d'aquest recurs, la finalitat d'aquesta recusació de tots els magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional per part de Carme Forcadell?
A veure, la nostra iniciativa és molt clara. Nosaltres estem veient ja fa molt de temps com la llei s'estira com un xiclet, es contrau, s'adapta, però hi ha coses bàsiques que no poden canviar-se. El que hem anat a defensar són ja principis molt fonamentals del sistema de dret i democràtic, i un d'ells és que la presidenta del Parlament té dret, no se li poden treure els drets que té ni les garanties que té en un procés que eventualment la pugui suspendre de funcions, i les institucions també s'han de protegir. I nosaltres el que hem plantejat, i avui el company Agustí Carles, que és el que ha fet l'escrit i que està a Madrid presentant-lo personalment, el que vol és reclamar que qualsevol cosa que es faci el que ha de fer és respectar unes mínimes regles de democràcia, jo diria quasi de decència jurídica.
Però vostès presenten un recurs preventiu en aquest sentit?
A veure, les recusacions sempre són preventives. Una recusació implica posar de manifest en un òrgan que ha de prendre una decisió en el futur que ja que concorre en aquest òrgan una causa que fa dubtar de la seva imparcialitat. No faria falta ni que els hi expliqués perquè tenim dubtes d'imparcialitat del Tribunal Constitucional.
Però expliqui-ho, sisplau.
Sí, nosaltres els hem articulat concretament per la raó de que el Tribunal Constitucional, bueno, i en definitiva el govern, quan reforma la llei del Tribunal Constitucional i el transforma en un subjecte totalment diferent de per allò que estava pensat, perquè fins ara era un àrbitre, era l'àrbitre de la legalitat, analitzava les lleis i de cop i volta es converteix d'un dia per l'altre en un nou tribunal que pot no només executar les seves pròpies decisions, que això no ho havia fet mai, sinó, a més, establir procediments sancionadors i agafar una persona a una autoritat i suspendre-la en funcions, inaudit a parte, sense ni que pugui intervenir. Des d'aquell moment, el Tribunal Constitucional es converteix en un òrgan que pot, amb les seves prèvies decisions, haver prejutjat aquest tipus de decisions. La presidenta del Parlament no pot tolerar que una decisió que afecti el Parlament i a ella mateixa estigui presa per alguns que han decidit repetidament temes que els impossibiliten per prendre una decisió imparcial.
Però, escolti'm, i això quin recorregut té? És a dir, ara vostès han entrat això a Madrid, davant del Tribunal Constitucional, recusació de tots els magistrats i magistrades que estan reunits i que estan reunits pendents del que passi aquí al Parlament. Quin recorregut, què ha de fer ara el Tribunal Constitucional davant d'aquesta acció que ha emprès la presidenta del Parlament de Catalunya?
Fins ara, en tota l'experiència que conec, i suposo que la de tots els meus companys juristes, no hi hauria cap dubte del que s'hauria de fer. No hi ha cap recusació que no es pugui tramitar. Això està establert en tots els tribunals, en el propi Tribunal Constitucional. S'hauria de tramitar. Tramitar vol dir que el jutge que rep una sol·licitud de recusació ha d'abstendre's de conèixer de qualsevol del procediment i sotmetre l'anàlisi de si és o no imparcial a l'òrgan que ha de decidir sobre la recusació, que és un altre jutge, evidentment un jutge substitut. Aquesta tramitació és així i no hi ha volta de full. Ara, si vostès em fan predir què passarà, doncs ja els hi puc avançar que no en tinc idea de què faran.
No tinc idea, però no. Aquest recurs i, per tant, el que això implica, voldria dir que avui el Tribunal Constitucional no podria actuar.
Això és el que diu la llei, evidentment. Això, no hi ha cap dubte d'això. La llei ho estableix, vamos, clar i català.
És a dir, que el que acabem d'anunciar, que és que la presidenta del Parlament ha instat la recusació de tots els magistrats i magistrades del ple del Tribunal Constitucional, impediria, amb la llei a la mà, que avui el Tribunal Constitucional prengués cap decisió?
Exacte, sí, sí. Això passa en tots els tribunals del Poder Judicial espanyol. No hi ha, és que no hi ha cap volta de full. A partir d'aquí, sí. Jo no puc aventurar quina fórmula pot algú inventar-se per saltar-se aquesta discussió a la que qualsevol ciutadà té dret, perquè és un dret sotmetre un dubte de imparcialitat del teu jutge, és un dret sotmetre'l a l'opinió d'un altre òrgan judicial.
Per tant, quin jutge o jutgessa haurà d'ocupar-se d'aquesta qüestió?
Evidentment hauria de ser la persona que prevegués la llei com a òrgan instructor de la recusació. Totes les lleis ho preveuen, curiosament, excepte la del Tribunal Constitucional, perquè quan van fer aquesta reforma, evidentment que és una reforma exprés i quasi ad hominem, no? Pensada per el cas català, no només es van deixar de preveure qui resoldria les recusacions, sinó es van deixar de preveure moltíssimes coses. Però, evidentment, aquest problema legal que ara fa pensar que no sabem qui pot resoldre aquesta recusació, això ja és un problema que nosaltres no l'hem de resoldre.
Per tant, estem parlant amb l'advocat de Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, Andreu Van den Inde, que ens diu és, després de conèixer aquesta acció legal que té Carme Forcadell com a particular i com a autoritat d'instar la recusació de tots els magistrats i magistrades del ple del Constitucional, si avui el Tribunal Constitucional pren decisions, les estarà prenent en contra d'un procés legal que s'acaba d'iniciar i que els hauria d'aturar fins que no es falli, no?
Clar, perquè aleshores el que estaria dient és que resulta que la presidenta del Parlament no té els drets que tenen els ciutadans d'un estat democràtic, que són els de lliurement poder qüestionar i debatre la imparcialitat o parcialitat de qui els ha de jutjar i de què ha de prendre decisions sobre els seus interessos.
I si em fan cas omís i continuen endavant reunits i prenent decisions?
Doncs aleshores hauran vulnerat per enèsima vegada els drets que nosaltres creiem que emparen a la nostra clienta, que no és la primera vegada que ho fan.
Aquesta acció s'ha demorat fins avui senzillament com una part estratègica per guanyar temps?
Vaig a parlar-vos sincerament. Quan nosaltres vam començar a veure que els titulars, no els articles, els titulars de la premsa avançaven que el govern d'Espanya i el Tribunal Constitucional s'havien posat d'acord, feia servir unes paraules així, per suspendre funcions a la presidenta, aleshores vam veure que la cosa ja era molt seriosa. I ens ho hem plantejat, fa una setmana, perquè, clar, ens despertàvem llegint uns titulars que parlaven del futur. Aleshores, un té dret a qüestionar que en el futur passi una cosa que va contra ell, si aquesta decisió l'ha de prendre algú que entenem que està contaminat.
Andreu Van den Inde, l'advocat de Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, li agraïm molt que ens hagi atès. Estarem molt pendents de com evolucionin el dia d'avui a Madrid, i Albert Calatrava, el nostre corresponsal, estarà, sens dubte, buscant respostes a com es dirimirà aquesta recusació de tot el ple del Tribunal Constitucional per part de la presidenta del Parlament, que faria que s'hagués de congelar la seva activitat fins que no estigui resolt aquest recurs. Moltes gràcies. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres.